Hola, bona tarda i benvinguts a una nova temporada de Món Cultural, concretament la seva segona temporada d'aquest programa que fa un viatge per al món de la cultura, visitant llocs com el teatre, la literatura, la música, la gastronomia, els viatges, la natura, els animals domèstics, hobbies, col·leccionisme, moltes coses que farem durant més o menys uns 90 minuts cada 15 dies aquí a Eixample Barcelona Ràdio. I el viatge el fem Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, benvingut.
Hola.
A l'Agustí Martorell.
Hola.
La Conxita Brotons, que vindrà d'aquí una estoneta, i un servidor, el Joan Ribas. I avui tenim l'agenda setmanal o quinzenal de les activitats que es faran aquí a la ciutat de Barcelona. Parlarem també de teatre i la nova temporada teatral a la ciutat. I don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos ens porta dos entrevistes. Avui dos entrevistes molt cinematogràfiques. Concretament parlarem amb Jorge Cebrián, director del documental Boris Skorishev, el estafador que fue rei, i després també a darrera hora, quan ja estem a punt d'acabar la darrera mitja horeta més o menys, parlarà amb Miguel Ángel Calvo Butini, director de la pel·lícula Mr. Nadie, una pel·lícula que tindrà diferents sessions a diferents sales de cinema i que després Miguel Fernando ja ens explicarà una sessió molt especial en la qual estarà també ell present. I bueno, tenim que recordar figures, i van acabar recordant la figura de Brian Wilson, que ens deixava el mes de juny, cantant i líder dels Beach Boys. També ens ha deixat Tony Cruz, del grup La Trinca, i també el Manuel de la Calva, del Duo Dinámico, i el darrer gran intèrpret de música i compositor, Rick Davies, que va ser un dels dos líders de la banda Supertramp. Per obrir avui el nostre programa, en homenatge a aquestes figures que ens han deixat, escoltem un tema del Duo Dinámico, on Manuel de la Calva era ben bé el compositor de moltes de les cançons i que cantava al costat del seu amic Ramon Arcusa. Van estar actuant fins ben bé fa uns 4 o 5 anys, no? I o sigui que es van mantenir molt en actiu. La cançó que serveix per obrir avui aquest Món Cultural es titula Como ayer.
¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfrió. Pasado, cuando éramos tan felices, tú y yo. Dime si algo cambió desde ayer. Dime si algo hice mal sin querer. Si tú perdones, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer.
I continuem aquí a Món Cultural. Com he dit al començament, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos ens porta el primer convidat d'avui, que és Jorge Cebrián, director del documental Boris Skorishev, El estafador que fue rey, 1 hora 35 minuts, que s'estrena es va estrenar el passat dimecres dia 17. Recordem, nosaltres el programa s'emet el cap de setmana, el 19, 20 i 21 de setembre, i ens parlarà, bueno, faran una conversa com és habitual, Miguel Fernando, aquest director, Jorge Cebrián. Benvingut.
Hola, Jorge, benvingut.
Què tal? Com esteu?
Molt bé. Bueno, en primer lloc, felicitacions, perquè a mi el documental no l'havia vist encara, ja l'he vist i m'ha interessat molt, perquè era un personatge que no coneixia, una història d'Andorra, que està aquí pràcticament al costat, però no sabia aquesta història tan curiosa d'un senyor, una mena de persona. A veure, jo, en certa mida, quan veus el documental, penses que gràcies a ell, ara Andorra, i tenim el Joan Ribas, que és un home que sap de turisme, s'ha convertit en una zona turística, no?, i en estació d'esquí. O sigui, que el tio tenia una visió, fins i tot que fos un vividor, però tenia una visió de futur bastant interessant, no?
Bueno, lo que sí és cert és que ell, l'any 34, que va ser quan va aterrar a Andorra, moltes de les coses que ell pensa per al país acaben sent una realitat molts anys després,
per això, una estació
d'esquí. I la campanya mediàtica que ell fa aquell any 34 posiciona per primera vegada Andorra a nivell internacional, de la premsa internacional que surt al New York Times, al The Times, a Argentina i Alemanya. Sí, sí.
Bueno, el documental, que més que un documental, s'hauria de parlar d'un docudrama, perquè diguem que part documental, testimonis, gravacions, diguem llibres, portades, diaris, però també fotografies, però també hi ha, diguem, com una reinterpretació del personatge, no, d'aquest Boris tan singular, que va ser un vividor, molt vividor, i que devia tindre una mena, allò que es diu, un encant, perquè arrossegava la gent, especialment a les dones, no?
Sí, sí, no, realment era una persona amb moltíssim carisma, amb un gran magnetisme, i arrossegava no només a dones, sinó també a homes i gent molt poderosa.
Ha estat una llarga investigació, un treball molt, molt de dia a dia, de molt temps?
Sí, bueno, jo vaig començar l'any 2007, que va ser la primera referència que em vaig topar buscant informació per altres documentals que estàvem fent, i des de llavors, doncs, fins i tot ara encara continuo rebent informació. He estat molt centrat en aquest tema, he fet altres, lògicament, però sí que els tres últims anys, entre rodatges, entrevistes i tot, ha estat molt, molt dedicat al tema, i al final hem aconseguit reunir més de 6.000 documents, hem fet 28 recreacions amb el Manel Piñero, que és el protagonista, sí, i una trentena d'entrevistes que hem rodat a Alemanya, a Espanya, França, Portugal, Andorra, i bueno, i a veure si veiem que la rebuda que està tenint els primers dies a les sales està sent molt bona i estem més que contents.
És a dir, tens molt material, diguem, que no està tot al documental, no?, el docudrama aquest. Que
farà... Exactament.
Què vols fer? Una història també, possiblement una sèrie televisiva? Perquè el personatge donat que ja tens un actor, que per cert, l'actor, veient les fotografies del Boris, té una certa semblança, no?
Sí, sí, nosaltres vam agafar pel físic i, bueno, després perquè és un actor extraordinari, potser poc conegut al cinema, però bastant conegut a nivell televisiu per ser l'homo APM de TV3. I bueno, hem anat rodant, vam estar rodant a la Seu, a Andorra, i jo crec que el resultat està sent bastant bo.
El docudrama s'ha vist ja a Andorra? Quina ha estat la rebuda al Principat?
Bueno, doncs a Andorra m'ha omplert de moment tots els dies que ha passat, i després també nosaltres amb tot el material que va quedar fora, perquè en un principi aquest projecte estava pensat per ser una sèrie de 4 capítols de 50 minuts, però per tema de pressupost ho vam haver de reduir amb aquesta versió extra de 90, i sí que també he aprofitat el material que va sobrar i el que hi ha dintre del documental, i he fet una novel·la que, bueno, de no ficció del Boris, i també ho vam presentar el dia 10 de setembre, el llibre, i en 7 dies havíem acabat la primera edició de 1.000 exemplars en català i en castellà.
Molt bé.
I, bueno, és una història que està agradant molt.
Mm-hmm. Home, és una història curiosa perquè no tan sols explica la història d'aquest senyor i d'Andorra, sinó també parles una mica del moment històric que es vivia a Europa i en el món, no? Vull dir, agafes la Segona Guerra Mundial, agafes moments importants hi ha una documentació, penso jo, que molt ben buscada. Suposo que has estat mirant arxius de cinema, de fotografia, de forma exhaustiva, no?
Sí, al final hi ha material de més d'una vintena d'arxius. És una investigació que jo no he fet sol, és una investigació en la que he comptat amb la col·laboració d'experts de Portugal, d'Alemanya, de França i d'Espanya, entre ells el Gerard Lang, que per a mi és el biògraf per antonomàcia del Boris. El que passa que jo després d'ell haver acabat la seva investigació l'any 2008 s'han digitalitzat coses i han sortit molt més material, i al final pues això, hem aconseguit més de 6.000 documents absolutament extraordinaris dels serveis secrets, de cartes familiars, i després d'entrevistes també bastant curioses de gent que encara està viva, que el va conèixer, perquè el Boris va morir l'any 89 a Alemanya, i hem entrevistat a veïns, fins i tot a la seva última cunyada, fins i tot al seu oculista, perquè Boris és una persona que sempre mira molt pel seu físic, i ell es vesteix de rei i va sempre amb un monocle, i fins i tot fins a l'últim dia de la seva vida continua graduant el monocle i ens explica doncs el seu oculista com era el procés, i bueno, al final jo crec que hem fet un treball bastant complet.
Lo del monocle és molt interessant, que es banyava inclús amb monocle.
A Sitges hi ha documents a Sitges d'ell banyant-se amb banyador i amb tres cubates a la mà.
Típicament dels aristòcrates, que ell, clar, ell anava d'aristòcrata perquè es deia que era noble i que era rei, i a més rei. Escolta, una pregunta. El Joan Riba, que és el nostre home que presenta i coordina el programa, vol fer-te una pregunta i molt interessant.
Bueno,
encantat i agraït.
Bueno, és que estic llegint una mica, clar, per fer un currículum d'això que dius per presentar-te una feina, seria impossible perquè serien tantes pàgines realment de lo que aquest home va arribar a fer amb els seus 90 anys de vida, no? Lo que diu fa un moment Villalobos, no? Aristòcrata rus, espia britànic, apàtida, ajudant de la reina d'Holanda, col·laboracionista nazi, falsificador, gigoló, i després inclús també sorprèn molt un moment que surt a la pel·lícula, no? Que és durant la reunió a Yalta, no? Dels tres grans, Churchill, no? Sí, i teòricament va estar allà també, no? No sé del tot si sí o no. O sigui, realment una vida d'aquelles que dius, bueno, vivida a si tot és real, no? Amb molta intensitat. Com has arribat tu a saber exactament el que era veritat i el que no de la seva biografia?
Sí, bueno, aquesta és una bona pregunta, perquè és el que he intentat jo també, i bueno, tot l'equip amb el documental, i és exposar una mica la informació que hi ha des de diversos punts de vista, des del que diuen els serveis secrets, del que diu la hemeroteca, del que diu el mateix Boris o la seva família a través de les cartes, i que després que la gent tregui conclusions. Jo crec que pots treure l'aigua clara de seguida quan vegis el documental, però nosaltres tampoc volíem una mica encarar al telespectador cap a alguna versió o alguna cosa. Jo crec que allà ells mateixos treuran les seves conclusions. Hi ha una part molt fosca que tampoc hem volgut ocultar, perquè si no endolcificàvem el personatge i tampoc s'ho mereix. Però bueno, jo crec que al final surt una mica de tot i serà fàcil que la gent tregui les seves conclusions.
Sí, però és cert, Jorge, que el personatge en el fons cau bé, perquè dius, aquest tio que és capaç de fer tot això, alguna cosa positiva té dins, és a dir, sí que ha fet coses dolentes, però quina persona no ha fet coses dolentes en la seva vida, no? El que passa és que les seves eren, diguem, de categoria volcànica.
Plus, plus.
Ara, sí. També és cert una cosa, que en el moment que ho fa, això de que arriba als anys 30 i pico a Andorra i després fa tota aquesta trajectòria, porta tots aquests llocs que heu comentat tu i el Joan Riba, ara no es podria fer. En com està la situació d'Europa, és impossible que un vividor pugui, tenint en compte el que són els mitjans de comunicació, els mòbils, internet, és impossible que una persona faci aquesta vida en què en un moment es diu d'una forma, en una altra té una nacionalitat, demana, li donen, es fa passar per ambaixador de la reina d'Holanda, va a Portugal, és a dir, en aquests moments això seria impossible, no?
Bueno, jo no sé si arribaria tan lluny, potser més i tot, no ho sé segur, però el que sí que estic segur és que seria un influencer de primer nivell mundial.
Sí, però l'influencer té un altre tipus d'influència, per dir-lo així, no? Per jugar amb les paraules. Clar, ell estava presencial, és que ell es va llogar per tota Europa, i a més en moments crítics d'Europa, és a dir, No es bellugava en un moment, diguem, de no sé, l'entreguerres famós, que es deia, no? Entre la Primera Guerra Mundial i la Segona, que hi havia com una mena de laxació. Si més o menys, jo veig que tu has estudiat periodisme i també has estudiat història, que suposo que d'aquí ve el teu interès per aquests personatges insòlids.
Exacte.
Que es poden parlar de personatges insòlids dins del que seria el coneixement històric, de les coses que... que a veure... Uno està fàrtic d'escoltar coses sobre l'Holocausto o sobre la Guerra Civil Espanyola, perquè s'han fet llibres a porrillo i montón de pel·lícules. En canvi, clar, et fan una història d'aquest personatge que ningú, jo penso que ni la gent d'Andorra sabia qui era, no?
Sí, bueno, Andorra s'havia parlat una mica, però no se sabia en detall, bueno, ni el 20%. I bueno, és un personatge al final universal, perquè tot, com heu comentat, aquest personatge camaleònic, per així dir-ho, amb aquest magnetisme, aleshores enganxa moltíssim des del primer moment. I jo crec que després era bastant visionari, perquè tot el que moltes de les coses que ell proposa per Andorra als anys 30 acaben sent una realitat 50 i 80 anys després, val? Però copiava també els models de per on ell passava i pensa que recorren en 5 anys el record tot, la majoria de països d'Europa i d'allà va traient una mica idees, com per exemple de Suïssa, que després pretén aplicar Andorra i que una part li compra, no?
Que lo expliques tu, de que ell es va inspirar a Andorra quan parlava de l'estació d'esquí, clar, aprofitant la neu, aprofitant la muntanya, tots aquests elements naturals de l'espai en què està, que és Andorra o que és Suïssa.
Sí, sí.
Jo també, ja que parlaves d'aquest concepte camaleònic del Boris, recordeu una pel·lícula del Woody Allen, tu, Joan, que també ets home de cinema, que també explicava la història d'un personatge...
Boris Kruschenko, no?
Però que era inventat.
Sí.
Fins quina mida no estava inspirat potser en aquest personatge d'Andorra?
És possible, perquè no? Tindran que veure la pel·lícula de nou, a veure.
Clar,
no sé si allà a Andorra surt la pel·lícula de Woody Allen.
Tu saps això del Woody Allen i d'aquesta pel·lícula?
Em sona una mica, però de passada. A mi me'n recorda molt també el personatge de Atrápalo si puedes,
també,
de Leonardo
també,
DiCaprio.
Sí, el personatge que és un personatge real, aquest també va existir.
Exacte. Sí, a Lawrence d'Aràbia també, perquè ell és espia.
Bueno, però Lawrence d'Aràbia era més normalet, per dir-ho així, fins i tot la seva vida, no? Però el personatge de Atrápame si puedes sí que és veritat, que també va fer... Però també era un moment en què no hi havia encara l'internet, no hi havia els influencers, com tu has dit, però en fi... Bueno, has dit que per problemes econòmics, que és la gran entrebanc que té l'audiovisual en aquests moments, era una sèrie de 4 capítols i s'ha quedat aturada en aquest docudrama, que és magnífic, de 90 minuts. No teniu previst, has parlat amb diferents plataformes, televisions, de finalment fer aquesta sèrie?
Bueno, la sèrie, no, la veritat és que no he rebut cap oferta, ni he tingut accés ni res, soc sincer, ojalà que amb el llibre que hem publicat i amb el documental algú s'interessi. El que sí que amb la plataforma Filmin també es podrà veure el documental a partir del mes de novembre, però és aquesta versió reduïda, i després també es veurà pues, a TV3, al Sense Ficció, a IB3, a la televisió d'Andorra també, i bueno, a veure si aconseguim que la gent s'interessi i que també pues, ho vulguin als seus canals.
Més, ha anat a la Índia en un festival, estic llegint aquí, no? L'has portat al Rani Durgavati International Film Festival en la Índia.
Sí, hem passat ja per la Índia, per Estats Units, Canadà, Letònia, Estònia, també algun festival d'aquí de Barcelona, ara anem a Lleida també, a Reus, i bueno, ens han donat ja alguns premis, a millor biopic, millor docudrama, la banda sonora, que és molt bona, o sigui, no és perquè ho ha fet el grup Persephone, que és un grup de heavy metal d'Andorra, però han fet un treball espectacular el Mo Espinosa i el Carlos, i la banda sonora ha estat premiada també en alguns dels festivals, que esperem que agradi. I després tenim les veus del Sergi Zamora i el Jordi Boixaderas, que, bueno, que són doblados de primer nivell de Hollywood, i bueno, al final hem fet amb els mitjans que teníem el que hem pogut, i estic molt agraït a tot el suport que hem rebut des del govern d'Andorra a la Generalitat, i bueno, no puc demanar més, ojalà algun dia es pugui fer un projecte una mica més gran, i almenys la base ja la tenim i la investigació ja està feta.
Un llibre també, no?
Sí, jo vull parlar del llibre, jo no l'he vist, però volia saber si a més del text que tu has fet inspirat o basat en tota la teva investigació, si hi havia també molta fotografia de que has utilitzat el docudrama.
Sí, al llibre hem fet una selecció dels millors documents dels 62 documents
cartes, que hem trobat. Fotografies, de tot, no?
Exacte, cartes, fotografies, documents del Servei d'Intel·ligència, i hem fet una novel·la de no ficció, o sigui, el que diu, per exemple, quan vols escriure una carta, la novel·la és la carta literal, quan surt l'article és l'article literal, i els està funcionant molt bé, molt millor de l'esperat, i allà sí que és, diguéssim, la història completa, perquè el documental, com comentàvem, això, he hagut de retallar una mica tot el que tenia.
Un altre aspecte. Podem dir que aquest personatge és un personatge insòlit d'aquest segle XX, que ja està sobrepassat per 25 anys. Continuaràs aquesta tasca de buscar, diguem, personatges insòlits i, curiosament, importants al llarg de la seva vida?
Bueno, si surten referències, evidentment que sí. Ara el tema és també tenir una mica de temps. Espero que no em porti tants anys, perquè al final ha estat molt de temps aquest projecte. I bueno, sí, jo al final a mi m'encanta trobar històries desconegudes, descobrir-les per mi mateix i després treballar amb els investigadors, amb els historiadors i els arxivers, que és una de les coses que m'encanta.
Ja per finalitzar, Jorge Cebrián, després de l'estrena dimecres passat al Girona, la pel·lícula on es podrà veure i quina serà la seva vida per Catalunya?
Doncs, a veure, a partir del 2 d'octubre també es veurà a la Seu d'Urgell, al Cinema Esguiu. El 30 de setembre abans es veurà a l'Ateneu d'Igualada. El 4 de novembre anem a Reus. I després també fora de Catalunya, pues anem a Mallorca. Presentem a Mallorca, que estarà a partir del dia 30 d'octubre. Estem a França, a Mende i a Pamiers. I a l'Ateneu de Madrid presentem el 26 de novembre. I bueno, tenim diverses demandes també i nosaltres, lògicament, on ens ho demanin, ho passarem i encantats de la vida.
Pues felicitats i desitgem que sigui un èxit, Joan.
I tant, que vagi molt bé.
Documental, perquè ja dic que és molt interessant, un personatge molt curiós i un documental perfectament fet. Gràcies, Jorge.
Doncs moltíssimes gràcies per recollir el nostre projecte.
Una abraçada. Vinga.
Fins aviat.
Fins aviat, una abraçada.
I continuem aquí a Món Cultural després d'aquesta interessantíssima entrevista que ens ha portat Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Recordeu aquest personatge realment desconegut, però que val la pena que el coneixeu a través del cinema o també de Filmin, o si es passa en algun moment a TV3 també, sense ficció, suposo també, no?
Sí,
és Boris Skosirev, l'estafador que fou rei d'Andorra durant pocs dies, però bueno.
Què dius aquest cognom tan difícil?
Skosirev, sí.
Rus.
M'ho he llegit diverses vegades, però bueno, per no fer un trabalengües. Continuem amb música, en aquest cas també després de Manuel de la Calva i el Duo Dinàmico, que ens va deixar fa uns dies. També Rick Davies, un home que va néixer a Anglaterra un 22 de juliol de 1944 i va morir el 6 de setembre a l'edat de 81 anys, més conegut com Rick Davies, va ser un músic i compositor britànic que juntament amb Roger Hodgson va fer i va crear la banda de rock Supertramp, una banda que durant sobretot la dècada dels anys 70 van tindre molts èxits i va ser una banda realment que va portar moltes cançons dins dels grans èxits de l'època. Roger Hodgson i ell van treballar a partir de finals dels 60, principis dels 70, i va ser el primer grup que va ser contractat per un segell discogràfic AM Records, i a partir de l'estiu dels 70 van publicar el seu primer àlbum, que portava el mateix títol del grup, Supertramp. Després de diverses... bueno, el bateria i la guitarra els van deixar, van publicar el seu segon àlbum i aquí les ventes no van ser gran cosa, però van aconseguir a partir del 1974 amb Cream of the Century arribar al quart lloc de la llista d'èxits britànics, i aquí els va obrir la possibilitat d'arribar al mercat nord-americà, no? I el 1977 es van afincar als Estats Units i van crear diversos àlbums i temes ja que quedaran sempre per a la història de la música rock i pop. Ara escoltem un dels temes de Supertramp titulat Goodbye Stranger. Thank you.
yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm a newly born lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say, thank you.
un gran grup, indiscutiblement Supertramp, en aquest piano de Rick Davies, aquesta veu de falsete, grans àlbums que ja he dit abans, quedaran dins de la història de la música en general, de la música rock i pop. I bueno, passant una mica a l'agenda cultural d'aquests dies, pues, tenim, ja sabeu, el 19, d'aquí avui divendres, s'inaugura la setmana del llibre en català, que torna una altra vegada a la mateixa seu de l'any passat, ja no està al Port, ara està al passeig Lluís Companys, Arc de Triomf, un lloc més adient possiblement, i que sembla que l'any passat va portar molta més gent i les ventes van pujar bastant, el qual pues, fa que es repeteixi aquest joc. Després passar per l'estació de Sants, on va començar la setmana del llibre en català, crec que fa unes quantes edicions, després va estar a l'Avinguda de la Catedral un temps, al Port també durant la pandèmia i postpandèmia, i ara, pues, del 19 al 28, la setmana del llibre en català, podeu anar a fer una ullada, comprar llibres en català, que sempre està molt bé. I també l'agenda, pues, tenim que el Festival de Jazz de Barcelona torna en la seva edició número 57 des del proper 10 d'octubre fins al 1 de març, un total de 48 concerts repartit en 10 sales, Palau de la Música, el Jambore, Conservatori del Liceu, Gran Teatre del Liceu, molts jocs a l'auditori també, i que en aquest cas el 10 d'octubre, ja tornarem a parlar en el proper programa, la Barcelona Jazz Orquestra protagonitza el concert inaugural, que és com un homenatge a Ella Fitzgerald, una de les grans indiscutiblement cantants del jazz, no? Hi ha molts noms en aquest cas dins d'aquest festival de jazz, i el retrat de l'artista, un apartat que fa aquest festival, no serà d'un artista concret, sinó del grup La Vella Dixieland, que és tot un clàssic a la ciutat de Barcelona, portant aquest tipus de música en general. I bueno, també altres coses que suposo que hi ha a la Mercè, moltes activitats culturals repartides per tota la ciutat. Tampoc he seguit molt l'agenda de la Mercè i no sé si hi ha alguna cosa interessant que vosaltres vulgueu recomanar. I en teatre, doncs, bueno, el dilluns passat dia 8 es va fer la gala al Gran Teatre del Liceu de Catalunya Aixeca el Taló, i que és una vegada, doncs, el tret de sortida de la nova temporada teatral a la ciutat de Barcelona. I en aquest cas les xifres acompanyen molt al món del teatre. Si parlem a vegades del cinema, amb el programa que fem de cinema, de que l'assistència de públic a les sales cinematogràfiques no és la que tindria que ser, es va recuperant poc a poc, en canvi el teatre ha aconseguit per segon any consecutiu els 3 milions d'espectadors als teatres. És tot un rècord d'assistència, i la presidenta d'ADETCA, que és l'Associació d'Empresaris de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, va dir que la temporada 2024-2025 es tanca en 3.133.494 espectadors, un increment de 108.000 persones més, i la recaptació també ha pujat. És cert, el teatre, pues, funciona molt bé, hi ha els teatres clàssics de tota la vida, però també moltes sales petites repartides per als barris, i inclús ja es diu que properament s'inauguraran fins a entre 8 o 9 noves sales de teatre. Concretament ja s'ha inaugurat una sala al barri del Guinardó, que és el Teatre La Fàbrica, que també serà una nova sala al costat de la sala La Gleva, que és una sala que ja està funcionant des de fa un temps, i fan una obra de Virginia Woolf, que és una obra que es veu que va ja l'única que va fer per teatre i que és bastant desconeguda. Després també per l'any que ve sembla que l'Arnau ja estan començant les obres de restauració per fi, no? Tot l'edifici que no sé el que podran recuperar perquè s'estava caient a trossos. L'Arnau no sé quants anys portava amb moltes informacions de que tornarien, que hi havia inversions, i al final a l'Ajuntament es veu que sí, que ha decidit restaurar-lo, i no sé quan trigaran les obres, però possiblement l'any que ve, igual que el Teatre Capitol de les Rambles, que van dir que per la Mercè del 2026 possiblement pugui tornar. I tenim ja la Conxita per aquí. Hola, Conxita.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
El micro, no sé si ara sí que el tens
obert. Sí, sí.
I bueno, la propera novetat realment importantíssima dins del teatre a Barcelona arriba al Teatre Tívoli. Ah, i és el fantasma de l'òpera.
Sí, que no s'ha fet mai a Barcelona.
No.
Barcelona no, a Madrid sí. A Madrid
és preciosa.
A Madrid ha estat, va estar
dos anys.
Sí,
recordeu la película?
Sí, la película és...
És que la banda sonora, la música és...
Bueno, jo la vaig veure a Londres fa molts anys.
Sí, ja.
Aquí no, aquí no... Bueno, aquí Barcelona no es va fer Madrid, però no la vaig veure.
A Madrid va estar dues temporades, crec
sí,
que ha estat allà.
Sí, a Madrid hi ha dues temporades. I la pel·lícula és una passada. La vas veure a Sitges, a l'Auditori,
és un fracàs, per això.
La pel·lícula va ser un fracàs, sí.
Com molts musicals, realment. Els musicals sí. Acaben de funcionar quan es traslladen al cinema. Evita, el fantasma de l'òpera.
I Evita també estava molt bé.
Evita estava molt bé. Sí, a més que la que cantava...
Madonna.
Sí, jo que la Madonna no m'agradava gens. Però, i quan vaig veure aquesta pel·lícula em vaig quedar... Dic,
és que canta molt bé. Inclús l'Antonio Banderas, que en aquell moment no cantava tant, perquè va començar a cantar a llavors...
Pues jo crec que és el musical més icònic de les darreres dècades del segle XX,
sí.
El fantasma de l'òpera. Es va estrenar al Her Majesty Theatre del West End.
Em sembla que encara està.
El 1986. No sé si està al mateix teatre o han canviat.
Jo diria que no fa tant, encara estava.
I era impossible trobar entrades.
Va passar anys que no es trobaven entrades. O que estaves fent la cua i quan estaves arribant... faltaven una o dues persones i
aturat, ja no hi ha més.
No, perquè allà a Anglaterra, suposo que a Broadway també ho fan a Londres, fan, si no tens entrada el mateix dia posen algunes entrades a la venda
i
tens que posar-te en una cua que és la cua de les entrades que han tornat, gent que no pot
anar.
I és clar,
però que hi ha gent que està des dels dies abans ja fent cua.
Sí. A Broadway va arribar el 1988 i el fantasma de l'òpera ha captivat més de 160 milions de persones. Ha passat per 195 ciutats i 21 idiomes, recordem. El creador del fantasma de l'òpera ha sigut l'Andy Lloyd Webber.
Sí. Que va estar Sitges presentant la pel·lícula, precisament.
I la seva dona va ser la que va estrenar el fantasma de l'òpera.
Sí, i també la que va cantar Amigos para Siempre.
Exactament, que no me'n recordo el nom, mira, però...
Sara Brightman.
Sí, que després es va separar de YouTube Viewer, no?
Sí.
Bueno, pues el fantasma de l'òpera, 25 de setembre, arriba al Teatre Tívoli en una curta temporada, en principi, únicament estarà fins a l'1 de febrer del 2026.
No està mal, no està mal.
Sí, però bueno, per ser el fantasma, igual si té un grandíssim èxit, torna en una altra, però clar, aquesta companyia fa torner per tota Espanya i suposo que tenen compromisos en diferents llocs,
no? Per tot un any o per dos anys, clar.
Bueno, doncs aneu a veure el fantasma de l'òpera si no l'heu vist mai al cinema, i aunque hagi vist al cinema, val la pena anar al Teatre Tívoli, perquè a més, esclar, tot passa dins de l'Òpera de París, un lloc emblemàtic, no? I el Teatre Tívoli...
Quan cau la làmpara...
També, no facis spoilers.
No.
I el Teatre Tívoli és un teatre molt maco, també, un teatre icònic de la ciutat de Barcelona, un dels grans clàssics, no?
Bueno, que molts anys va ser cinema.
Sí. Bueno, com el Coliseu també, no? I el Borràs també, són tres teatres de Balanyà.
Teatres que van ser cinema.
Cinemes d'una nova època, exactament.
Però el Borràs em sembla que no és tan bonic, Però,
no, el Borràs era més cinema...
El Tívoli i el Coliseu són molt bonics.
Per mi és el més gran, no?, de teatres que hi ha a Barcelona, em sembla, no?
Sí, és molt bonic també per dins.
Jo diria que sí.
Preciós, per dins és preciós.
Bueno, més coses sobre el món del teatre. A part del fantasma de l'òpera, també arriba una altra vegada una nova versió de Pel davant i pel darrere, a partir del 25 de setembre, un nou muntatge, nou repartiment i 40 anys d'aquesta obra que es va estrenar.
De les millors comèdies que han fet a Catalunya, jo crec que...
També portada al cinema per al Peter Bogdanovich,
sí.
Que estava molt bé aquella versió cinematogràfica,
sí.
No? En aquest cas arriba al Teatre Borràs i entre altres estarà el Jordi Benacolotxa, Agnès Busquets, Jordi Díaz, molts, en aquesta obra realment que és una grandíssima comèdia per riure i no parar de riure. El Romea, el 17 de setembre, el passat dimecres, arriba a la Cubana, L'amor venia en taxi.
Però ja fa dies que estan.
Sí, però el dimecres... Sí, està posat al cartell, però...
Fa més d'un mes. Bueno, t'ho dic perquè jo el Romea passo molt.
Sí, però la temporada comença ara. Conxita. Ah, va, el Teatre Condal...
Jo pensava que l'estaven fent, jo què sé.
Al Teatre Condal tenim des del dia 10 una altra vegada una obra que ja va fer el Joan Pere al Teatre Goya i que torna un sogre de Joguer. També tenim una adaptació d'una obra de Mercè Rodoreda, L'amor i la primavera, al TNC des del 24 de setembre, que està feta per la companyia de dansa La Veronal, que presenta un espectacle de gran format a partir del llibre de Rodoreda. I tenim, que torna també, després de l'estada al Teatre Romea, el Josep Maria Bou, amb l'obra Gegant, que va ser un gran èxit i que en aquest cas a partir del 2 d'octubre es podrà veure al Teatre Goya. També, com hem dit abans, la nova sala de teatre al barri del Guinardó, La Fàbrica, s'estrena amb una obra titulada Freshwater, una comèdia de Virginia Woolf, una mica esbojarrada, al local que està situat a la plaça Mañé i Flaquer, amb capacitat per a prop d'unes 300 persones. Està juntament a la sala La Gleva i composa els teatres del Farró. El Farró és el barri aquest del Guinardó Farró, no? I bueno, és important, no?, que s'hi vagin obrint noves sales i que més o menys funcionin. A vegades són petites companyies que intenten, pues, bueno, portar obres petites, però realment algunes són interessants, però quasi sempre hi ha assistència de públic, siguin sales petites o clàssiques com el Romea, el Goya, el Poliorama, que són les que porten possiblement més públic, no? Freshwater és una comèdia molt esbojarrada, com he dit ara, que satiritza una mica l'era victoriana i que Virginia Woolf va començar a escriure al 1923, però no va acabar fins al 1935, i és una obra desconeguda completament, amb la qual han volgut, pues, inaugurar aquest teatre a La Fàbrica. I bueno, pues, parlem dels homenatges avui musicals. Hem començat amb el duo Dinàmico, Conxita.
Sí.
Quin record, no? Els anys 60, indiscutiblement. Sí. A millor va ser bueno, un grup, no? Perquè eren dos,
sí.
Que van crear el tema dels fans, no? Ells i la Marisol serien dos, possiblement.
Sí, suposo, no sé.
Exemples dels clubs de fans de...
Jo recordo que jo no menjava gaire de petita, em costava molt menjar, i la meva mare m'amenaçava i em deia: si no menges, no escoltaràs el Duo Dinàmico. I jo menjava perquè jo volia escoltar el Duo Dinàmico, però jo era petita, eh?
I... És l'època també del Duo Dinàmico i de Guardiola.
Ah, també, sí, també.
La cançó amb la seva filla, recordeu.
Ah, Di Papà.
El Di Papà.
Di Papà.
I Rafael també, o sigui, una dècada que va...
Rafael ja és més modern, suposo.
Més grans estrelles.
Però
no?
Jo recordo això, m'amenaçaven que no escoltaràs el Duo Dinàmico, tancaré la ràdio quan canti el Duo Dinàmico, si no menges.
Sí, perquè llavors era la ràdio la que donava música.
Uita, era la ràdio.
No hi havia reproductors... No.
Bueno, hi havia tocadiscos,
però
a casa meva no en teníem.
Però molt selectos.
Sí.
En aquells moments no, tothom no tenia tocadiscos,
bueno,
com ara.
I d'aquells maletes, no? Era com tocadiscos, un altaveu, obries, sí,
no,
tenia altaveu.
No, sí, no, hi havia també equips importants.
Però d'alta fidelitat,
però,
no?
Sí, exactament, sí, hi havia alta fidelitat, ho dius molt bé.
Però
clar, no tenia la gent de diners de Barcelona, sí, però la gent normal, la ràdio era la que portava la música a casa. Això
sí,
està
tant, sí.
Era la ràdio.
Sí, sí.
És que la ràdio té més importància, no tan sols perquè estem parlant nosaltres, que això ja és molt important, ja podeu riure ja, però
sempre,
és veritat.
Sempre, jo penso que sí, que la ràdio però, és molt important.
Clar, molt,
que avui,
molt més que la televisió.
No sé si s'escolta tant la ràdio en directe o a través
dia,
de...
El dia de l'apagón, sí. Què va passar?
Pues tothom va buscar transistors.
El dia del Covid, què passa?
Ja.
Quan no es pot presencial, sí que es pot fer des de casa, ara amb les noves tecnologies, aquí està l'Agustí, des de casa pots muntar una emissora i arriba tot el món.
Ah, sí.
Bueno, perquè ara el que funciona són els podcasts.
Per això,
els pots escoltar que... un programa dies o hores
no,
després
no. I un senyor de Rússia et pot escoltar a tu mateix, sí. I a mi, sí. I a la Conxita, sí. I a l'Agustí.
Sí, sí.
És que ha canviat aquest concepte de la comunicació. La tecnologia ha fet que canviessi. Per tant, també el professional de la comunicació té que evolucionar. No canviar, evolucionar amb l'evolució tecnològica. No sé si esteu d'acord, però jo no veig així.
Bueno, sí, a la dècada dels 60 s'escoltava moltíssim la ràdio a les cases, no? Moltíssim.
I ara també, els cotxes i els transitors.
Mira, sí, però en aquella època la televisió encara...
Però sobretot els cotxes, perquè jo quan vaig a la feina... poso les notícies i m'agrada estar informat.
Clar, i quan arribes al treball o a casa ja saps de què passa.
Sí,
el més important, exacte. Que hi ha hagut un accident en tal lloc, que ha començat un dron en tal lloc, de que tal, el que sigui. Que ha guanyat el Barça o que ha perdut el Madrid, que això són les bones notícies pels culers.
Però a part hi ha aplicacions que podem veure des d'on ens descarreguen els programes.
Clar.
I veiem que si a Sud-amèrica hi ha algú que ens escolta.
Sí, exactament.
I llavors dius, mira, doncs fa gràcia això del món d'aquest de l'internet,
sí,
que ens poden escoltar de qualsevol lloc del món.
I a qualsevol hora del dia.
I a qualsevol hora. Clar. I el programa que ells vulguin.
I el programa escollir. Que vulguin i el temps que vulguin. Amb la qual, si no li agrada la teva veu, la meva, o la de la Conxita, diu, pues no m'agrada.
Pues li s'ho perden.
Que li doni. Pues ells perden, clar que sí.
Bueno, sí, sí. Pues el duo dinàmico indiscutiblement durant ben bé 60 anys van estar al pie del cañón,
bueno,
com es diu.
I quan la pandèmia?
Sí, sí, l'hem comentat.
La pandèmia, resistiré, va ser l'himne pandèmic per excel·lència. Va ser, sí, sí, dius, bueno, va ser sí, sí. Una cançó que va sonar als hospitals, amb la gent que també moltes vegades als balcons posaven altaveus i posaven
sí, sí.
La cançó.
Hi havia un balcó aquí a Terradelles que la tenia... tot el dia. Tot el
I recordeu que el Pedro Almodóvar la va utilitzar sí,
també.
Sí. També.
És important, eh?
Sí.
I que no és una cançó del 60,
no,
va passar de 1988.
Per això, però, ja. Però que la va escoltar l'Almodóvar, que mira que li costa trobar músiques, ell té els seus dèries i les seves... I la va
bueno,
posar...
té el seu músic, Albert Iglesias.
Sí, sí, vale. Però vull dir, no, i després té cantants que són els que sempre posa,
sí.
També.
Bueno, pues Manuel de la Calva, que ens ha deixat en aquest cas...
87 tenia, em sembla.
87 anys, sí, sí, crec que sí. També va ser ell l'autor, quasi ben sí, bé, de moltes de les cançons del duo dinàmico i també de Julio Iglesias, per exemple, i va ser el compositor de La La La, la
sí.
Cançó que va guanyar Eurovisió, que primer tenia que cantar Serrat, la volia cantar en català, no li van deixar...
No li van deixar i la va cantar la...
Hi ha, una, hi ha una sèrie de Movistar que es diu La Canción, que està molt bé
sí.
I que retrata que, aquest
explica,
moment,
explica.
No? Són tres capítols, con lo cual es pot veure ben bé, quasi ben bé seguits. Bueno, pues del duo dinàmico, en homenatge a Manuel de la Calva, escoltem ara Quisiera ser.
Quisiera ser,
quisiera ser
tu gran amor,
tu gran amor.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser una vida real para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies.
Yeah.
I continuem aquí a Montcultural, a Eixample Barcelona Ràdio, i en parlant de teatre, també d'un documental del rei d'Andorra, que ens ha portat el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, de la setmana del llibre en català, que comença avui divendres, i ara Miguel Fernando Ruiz de Villalobos ens porta una altra entrevista molt interessant, que és l'entrevista a Miguel Ángel Calvo Butini, director de la pel·lícula Mr. Nadie, que a més té una sessió molt especial per als dos, per Miguel Ángel Calvo i també per Ruiz de Villalobos, no? I que ara ens parlaràs d'aquest documental excel·lent que hem pogut veure també.
Ara ho explicaré. Bueno, no és un documental, és una ficció. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Miguel Ángel Calvo.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Estás en el aeropuerto, que dices que te vas ¿a dónde? ¿A Gijón?
A Santander.
A Santander, a presentar la película, ¿no?
No, voy a dar una masterclass, pero luego voy a San Sebastián y de ahí a Barcelona, ahí sí que la presentaré.
Ah, muy bien, o sea que el día 25, que es jueves, día posterior al Día de la Merced, que es fiesta en Cataluña, mejor dicho, perdón, en Barcelona, que es, ocurre una cosa muy curiosa. Es fiesta en Barcelona, pero hay gente que como trabaja en Hospitalet o trabaja en San Adrián, tiene que ir a trabajar y las familias que no trabajan en Barcelona, esta no trabaja, con lo cual es una especie de disbauxia, en catalán se dice disbauxia, es una palabra preciosa, una especie de locura. Yo creo que la palabra disbauxia es más fuerte que locura, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Calvo Butini es un hombre de cine desde hace ya 17 años, lo que pasa que él, curiosamente, es navarro, de Tudela. Tudela es una ciudad preciosa en Navarra, muy bonita Tudela. Pero tú empezaste en un lugar que no es el que te correspondía, ¿no? ¿Qué empezaste a estudiar tú y qué empezaste a trabajar? Porque antes de hacer cine como director, guionista y productor, fuiste otra cosa, ¿no?
Sí, yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones y he estado trabajando ahí de traje y corbata durante 11 años.
De traje y corbata, quiere decir que ahora ya vas ni con traje ni con corbata.
Ahora no.
Solamente vas con el cine en el bolsillo, ¿no?
Sí, lo llevo ahí con la mochila puesta. Sí.
Bueno, hay que decir que el próximo día 25, que es jueves, como decíamos, después de ahí a las 8 de la tarde, que es una buena hora para ir al cine, en el Chirona, que sería, supongo que el Joan Ribas, que me escucha y que es el compañero que presenta el programa, estará de acuerdo conmigo, es un cine muy especial, porque siempre hace producciones y películas que no son las habituales en otros cines, ¿eh?
No, además ayuda mucho a los directores,
a festivales pequeñitos.
Exacto,
Tony Espinosa.
Se ha creado un realmente
una familia cinematográfica.
Es una familia, ¿no? Sí, porque no está toda la familia.
Sí, dentro del cine. Una familia cinematográfica.
Una familia cinematográfica para los que nos gusta el cine y ver esas pequeñas producciones tan difíciles a veces de ver en pantalla grande, ¿no?
Y digo esto yo porque este día 25 se va a presentar como estreno en Barcelona, porque la película ya se ha estrenado en parte de España. De ahí que después hablaremos del éxito que está teniendo por diferentes lugares del resto de la península. Pero ese día 25 a las 8 de la tarde en el cine Girona se presenta Mr. Nadie, que es la última película de ficción de Miguel Ángel Calvo. Además, yo voy a tener el placer y también, evidentemente, el orgullo de presentar la película, porque tengo que decirlo públicamente y yo creo que las amistades se han de airear. Tengo muy buena amistad con Miguel Ángel, una persona que no conocía, ¿cierto, Miguel Ángel?
Sí, no nos conocíamos. No nos conocíamos de nada.
Pero hay dos cosas que hizo que a mí me entusiasmaron, dos documentales que creo que son muy buenos, que son El siglo de Galdós en 2011 y Emilia en 2022, donde tocaba pues estos dos personajes fundamentales en la cultura de nuestro país, como fueron Emilia Pardo Bazán o, evidentemente, Galdós, ¿no? Y entonces hubo una buena amistad, congeniamos, no sé si porque se llama Miguel Ángel y yo Miguel Fernando, a veces los tocayos...
Coincidencia.
Los tocayos, igual que dicen que los extremos se tocan, pues nos tocamos y tenemos muy buena relación, ¿no?
Pero entonces, cuidado, Miguel Ángel, ya sabes que hay un título de una película que se llama Las amistades peligrosas.
Efectivamente.
No, pero en el caso de esta amistad no soy peligroso, porque yo también puedo decir públicamente, y lo diré el jueves, que a mí la película no me mata. Con lo cual,
ya.
Tú sabes que yo soy sincero. Lo que pasa es que creo que hay muchos tipos de sinceridad. Puede ser la sinceridad abrupta, la sinceridad amable, la sinceridad cariñosa y la sinceridad, sinceridad. Yo intentaré que sea la sinceridad cariñosa, porque a mí la carrera de Miguel Ángel me merece todos los respetos, porque es un hombre que deja una carrera y una profesión ya 11 años o muchos años en una carrera, hay que considerarlo así, y le aparece la verdadera vocación. Yo, con respecto a las vocaciones, soy muy respetuoso. Creo que las personas que tienen vocaciones y son capaces de llevarlas adelante merecen ya todas las ayudas y todos los cariños del mundo. Y en este caso, para mí, Miguel Ángel los merece. Y entonces, para mí va a ser, ya digo, una satisfacción poder presentar Mr. Nadie, pese a todas las diferencias de criterios que debo tener con su director, porque es su padre. Y claro, los padres siempre vemos a los hijos o a los nietos, en mi caso también a los nietos, pues maravillosos. Y es un defecto humano.
Pero déjale que explique un poco qué es Mr. Nadie. Que nadie confunda con la película Nadie ni Nadie 2, no. Que no tiene
la,
nada que ver.
La verdad es que tuviste mala pata aquella semana, ahora ya no sé si 5 o 6 semanas.
No sé si está en cartelera todavía.
No lo sé.
Sí, de hecho en San Sebastián también la han puesto esta semana, porque como estaba la de Nadie 2, dijeron que cuando dejase de estar, que entonces la ponían. Bueno, nosotros somos una peli que somos conscientes del dinero que tenemos para la distribución, que es poco, y entonces lo que no queríamos era pues pelearnos con 20.000 películas a partir de septiembre, ¿sabes? Entonces éramos conscientes de nuestras limitaciones y por eso decidimos estrenarla en agosto, que también son fechas en las que no hay mucha, digamos, como mucha presión de los medios también para sacar noticias, y entonces, bueno, pues eso también, en eso hemos salido ganando. Esa fue un poco la decisión.
¿De qué va la película? La película intenta hacer muchísimas cosas, que quizás esto es lo que yo primero te diré, que te pasaste un poco de rosca, porque quieres hablar de tantas cosas que a lo mejor alguna queda un poco difuminada. ¿Cómo la ves tú? Tú la estás presentando, has estado en tu mundo natal, como es en Navarra, donde funciona mucho, te estás moviendo por diferentes autonomías del resto del país. ¿Y cómo es la recepción que estás teniendo? ¿Estás contento?
Sí, es una... Te quiero decir, no, yo honestamente no sé venderme bien, pero yo lo que sí he detectado es que ha generado mucha empatía, ha generado mucho debate allá donde va, y la verdad yo no me puedo quejar, ¿no?, de cómo le ha gustado a la gente. Como es una peli que tiene un trasfondo social bastante importante, ¿no?, porque habla de los sin techo, también del tema de los desahucios, fondos buitre, inmigración. Bueno, pues es una peli que, desgraciadamente, estos temas están de moda, ¿no? O sea, no es que estén de moda, es que están presentes en nuestra sociedad. Y bueno, es una peli, ya te digo, que genera como mucha empatía y mucho debate, ¿no? Y luego, bueno, pues como toda película, pues es afortunadamente algo subjetivo, y hay gente a la que le gusta más y hay gente a la que le gusta menos, pero yo la verdad es que estoy bastante contento.
Como ocurre con todo. En el fondo es una película que plantea problemas esenciales de la sociedad actual, y lo hace a través de un personaje que quiere, digamos, que tiene una culpa, y de esa culpa le convierte en un sin techo en una zona de Madrid, aunque la película, me comentaste, que se ha rodado algunas escenas en Barcelona también y otras en algún lugar de Andalucía, ¿no?
Sí, hemos rodado 3 semanas en Madrid, un día en Barcelona, en la Estación del Norte, y luego una semana en Sevilla.
Y después hay que decir que, si bien el protagonista es Félix Gómez, es un hombre, digamos, no es un nombre muy... demasiado conocido en el cine, sí que tienes dos nombres que, por diferentes causas, es muy curioso, pero son muy importantes por los apellidos, ¿no?
Sí, pues...
Está la hija, por ejemplo, de Carra, Elejalde.
Sí, Ainara, está Ainara.
Ainara.
Que está muy bien, ¿eh? He encontrado una actriz que yo no conocía, no sé si es su primera película, pero encuentro una interpretación muy fresca, muy natural y realmente llena. Además, cada vez que sale en la pantalla la llena, ¿no?
Además
realmente
hace
su personaje.
De catalana.
Sí.
Porque
sí,
trabaja en un ONG que quiere ayudar a este hombre que está en la calle, ¿no? En una zona... Dime.
Yo la conocí en el Sencantat, ¿no? Que tenía ahí una aparición, y efectivamente, como bien ha dicho...
Joan Rivas.
Joan, como bien ha dicho Joan, es muy fresca, entonces, o sea, una interpretación muy fresca. Yo así la vi en el Sencantat, y por eso intenté hablar con ella, ¿no? Para que estuviese en la peli, porque es realmente como es muy natural y a mí me encanta, la verdad.
Sí, puede ser un descubrimiento, espero que aprovechen
a ver,
directores y directoras del cine.
La genética se tiene que... Sí. El ADN existe, ¿eh?
Claro.
Y no cabe duda que la fuerza que tiene Carra Elejalde, que es uno de los actores, para mí, del cine español con más fuerza, aparte de que tiene su carácter, esto también es importante, que yo creo que seguro que la hija ha heredado bastante del padre, seguro.
Sí, y su madre también es actriz, con lo cual, desde pequeñita...
La doble influencia materna y paterna. Y después, una actriz que también es directora, que está muy vinculada a España, aunque no es española, que es Miriam Mecieres, a la que hemos visto en películas, a veces películas difíciles en cuanto al gran público, ¿no, Miguel Ángel Calvo?
Sí, bueno, es la musa de Alain Turner.
Exacto.
Es la mítica Miriam Mecieres en los años 80, pues hizo la... A ver, porque yo ya con la cabeza, la memoria me falla, pero hizo La mujer en llamas.
Exacto, sí, sí.
¿Qué más hizo?
No, ha hecho películas importantes.
Sí.
¿Y cómo conseguiste que una actriz, digamos, internacional, como es Miriam, trabajase contigo?
Pues mira, te podría decir que cuando mandé el guión no la conocía de nada y entonces entusiasmó.
Mentira.
No, lo que tendría que hacer.
Mentira.
Pero él, mi representante es su representante.
Ah.
Y sí que es verdad que cuando yo la vi, que es Alcira García Maroto, pero yo cuando la vi en la página web y vi a Miriam, dije, ahí va, tengo que intentar que sea Miriam, porque a mí me encantaba, ¿no?, en las pelis de Alain Turner, y me encantó ella en la de Mujer en Llamas y en alguna más que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Y la verdad es que mira, ayer hablaba con ella porque estaba a punto, se va justo de Barcelona el día 25 por la mañana, que me ha dado una rabia.
Yo hubiera podido estar, claro.
Y no puede estar. Pero es una mujer súper sensible y que además le ha gustado muchísimo el resultado de la película. Y entonces se presta a todo lo que puede y más, o sea, una maravilla de mujer, la verdad.
Estoy bueno, la película fue muy costoso el rodaje en cuanto a encontrar los espacios que... Porque claro, rodabas en la calle, unas veces supongo que con permiso o sin permiso, como va en Madrid, porque Barcelona tiene lo del plató Barcelona, que hay que pedir muchos permisos. En Madrid, ¿cómo funciona el rodaje en la calle? Porque buena parte de la primera parte, bueno, casi toda la película pasa en calles, ¿no?
Sí, sí.
Excepto algún restaurante o alguna cafetería. Sí. ¿Cómo fue el hecho de... ¿Tuvisteis buena ayuda por parte del Ayuntamiento de Madrid?
Sí, o sea, primero, yo vivo en el barrio en el que hemos rodado, en Lavapiés, con lo cual para mí era una maravilla, porque yo me bajaba de mi casa y a 3 minutos estaba en la localización.
Y además, o sea, conocías, digamos, el sistema, sí, que tiene, sí, tu zona, ¿no? Sí, de coches, sí, de los coches, sí, de la basura, porque hay que tener en cuenta que en la película aparece un personaje importante, que es el que más o menos establece conversación con nuestro protagonista, que es un hombre que trabaja recogiendo la basura de la ciudad, ¿no?
Sí,
es un empleado,
sí,
municipal, ¿no? Sí. Supongo que esto te ayudaba a poderte centrar más en el personaje y en el hecho de que de repente ese hombre, del cual se va explicando la historia a lo largo de la película, se encuentra viviendo en la calle, pues el sin techo típico que hay desgraciadamente muchos,
sí,
en España,
sí,
¿no?
Sí, sí. Luego tengo que decir que bueno, con el Ayuntamiento de Madrid, la verdad, para los rodajes es bastante fácil. O sea, siempre pedimos permisos, lo que no pedimos fueron permisos para cortar la calle, porque yo quería aprovechar, porque Lavapiés es un barrio muy vivo, ¿no? Entonces yo quería aprovechar pues el ambiente que hay en la calle, ¿no? Que algunas veces pues fue en nuestra contra y tuvimos igual que repetir muchas veces alguna secuencia, ¿no? Incluso algún día vimos por la noche que esa secuencia no funcionaba con la gente que pasaba tal y la repetimos otros días, ¿no? Pero la verdad es que estamos en ese sentido estamos muy contentos.
Después hay también las escenas, digamos, donde se descubre un poquito que sería un descampado, no sé eso dónde fue, si fue en el mismo Madrid o en Sevilla o en Barcelona, dice que fue en la estación de autobuses del norte, ¿no?
Era, sí, era...
Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Al momento en, sí, que se descubre de un poco por qué ese hombre que tiene sus problemas ha hecho lo que ha hecho y está viviendo en la calle, ¿no?
Sí.
El sentimiento de culpa que está también en la película.
Efectivamente. Bueno, es Bustar Viejo, que está como a unos 40 kilómetros de Madrid.
Ah.
Pero
supongo,
bueno,
que aquello fue una sesión toda seguida allí, ¿no? O sea,
sí, sí. Y además tuvimos ahí una suerte, bueno, yo por lo menos considero que fue una suerte, porque estábamos a las 8 de la mañana, ¿no? Estábamos rodando El Amanecer y que había un sol, y yo no sé lo que pasó ahí, que de repente cayó una niebla, o sea, en forma de milagro, y no sé lo que ocurrió allá. ¿Qué es, todos, ¿qué corre, era, corre, corre, ahora que desaparece?
¿Qué era lo que necesitabas tú para ese momento? Claro.
Vamos, 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 o sea, sí. Os lo prometo que fue así, vamos, sí. Había un sol terrible, y de repente cayó la niebla, y ahí todos, venga, 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 corre, venga, que salgo, que salgo. Y fue una maravilla, la verdad, ahí estuvimos todo un día.
Las intimidades de una película también pasan por los presupuestos. Sí, ¿se puede saber qué presupuesto tuvo? Porque cuando se hacen las cosas bien hechas con poco dinero, parece como se sea más satisfecho decir, pues sí, me costó muy poco, pero la he hecho bien, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, bueno, al final, lo que pasa es que, claro, yo le digo a mí, por ejemplo, a mi madre o a mi familia que no se dedican al cine, que nos hemos gastado unos 750.000 euros en la película y dicen, madre, qué barbaridad, ¿no? Y todos sabemos que eso es muy poco dinero, ¿no?
No es nada.
No es nada para una película y además con publicidad y promoción. O
claro,
sea, que va
claro.
Sí. Hay pues gente, eso es más o menos.
Hay películas que 750.000 euros se lo gastan solo en
un día.
En un día de publicidad.
Sí,
no de rodaje, no, de publicidad.
Efectivamente, sí, así es. Así
bueno,
es.
La película es importante, Mr. Nadie, de la que estamos hablando, porque realmente vemos muchas personas viviendo en la calle, estos personajes o personas sin techo, ¿no? Hombres y mujeres, sí. Y los vemos, no sabemos su historia, su pasado, el por qué han llegado a la situación actual, y bueno, en este caso has encontrado un camino para explicar la historia de este sin techo concretamente y trasladarlo a la actualidad realmente de muchos problemas que tiene la sociedad en general, ¿no?
Sí.
Es una buena idea, ¿no? De transponer, conocer a una persona y a la parte, pues, actualizarlo con...
Claro, yo no me puedo... O sea, yo vivo en Lavapiés. Hace tres meses desahuciaron en mi calle a una pobre mujer de 90 años que llevaba viviendo, ¿no? Luego... Yo no me puedo, digamos, quedar al margen de todo lo que ocurre alrededor de nuestro barrio. Es que es como que es un poco lo que hay ahí, ¿no? Entonces eso, quieras que no, te impregna, ¿no? Pues lo que quieres contar y poco a poco, conforme vas avanzando con la historia, pues te van saliendo estos temas, ¿no? O sea, que es casi sin, o sea, es casi sin querer. O sea, yo, por ejemplo, hoy antes de... Que bueno, ya te digo, yo estoy ahora en el aeropuerto de Madrid, ¿no? Pero hoy por la mañana he salido... de casa y en el sitio donde rodábamos con Daniel, lo que era su casa, ¿no? Que era el teatro del Centro Dramático Nacional, que hay justo en la Plaza Lavapiés, pues en invierno había una persona durmiendo, ¿no? Ahí. Ahora, con el calor que hace, pues hay como cuatro o cinco personas durmiendo ahí, ¿no? Entonces es que no te puedes desentender, ¿no? De todo lo que hay, o sea, que casi te sale sin querer esa temática.
Un poco la secuencia que tú haces del desahucio de una familia...
Sí,
es el momento más duro de la película, ¿no? De la imposibilidad y de que hay situaciones que no están en manos de las personas, digamos, sencillas y normales que pululan por un barrio, ¿no? O que tienen también sus problemas, sus economías, sus dificultades, ¿no? Y yo creo que está muy bien.
Sí.
Ese momento creo que es un momento muy positivo de la película. No sé si Joan, que la ha visto, está de acuerdo, ¿no?
Es, sí, es importante.
Momento de desahucio siempre es duro, independientemente de la situación que se haya creado, ¿no? El momento de... Es como cuando hay un terremoto y una casa se te hunde el piso. Es decir, los incendios que han habido últimamente en España, que han dejado a tantas personas sin su domicilio, el famoso volcán en la isla Palma, todas estas situaciones que en el fondo es como si la vida te cambiara de la noche al día. Esto sí que es un cambio. Yo siempre digo que el cambio es traumático y lo normal es la evolución.
Mira, yo cuando trabajaba de ingeniero, ¿no?, en una multinacional americana y ya les dije que lo dejaba para dedicarme al cine, os prometo que yo me fui un viernes, ¿no? Ya llegué a un acuerdo con la empresa y me fui un viernes, me fui ahí a Cannes, que tenía amigos, los había conocido durante el festival, tal, y al lunes siguiente me llamaron de la empresa y me dijeron que habían llegado ese día gente de lo que se llama los headquarters del sur de Europa y habían echado de un plumazo al director, a la directora de contabilidad y al director técnico por un tema de desfalco. O sea, y de repente a eso, bueno, es un poco igual en lo que me basé yo para contar.
Claro, claro. Por eso,
cuento, ¿no?
Por eso has intentado, ahí es donde está mi pequeña granito de que quieres explicar demasiadas cosas.
Ya, sí, bueno, eso siempre me pasa.
Sí, eso. No, pero por ejemplo, los dos documentales que yo comentaba, el de Galdós y el de Apardo Bazán, ya. Eres más concreto, eres más concreto. Sí. Entonces, la diferencia, ya para terminar, la diferencia cuando haces un documental. Y esta me parece que es tu cuarta película de ficción. Yo no la he visto.
La sexta.
Yo no he visto las anteriores, aparte de cortometrajes.
Ah, no, de ficción, la cuarta, perdón.
La cuarta de ficción, por eso.
Sí, perdona.
Yo no he visto las otras tres, por lo tanto tengo que ceñirme a la que he visto. He visto estos dos documentales. ¿Cambias mucho cuando tú estás haciendo un documental y cuando haces una ficción? Porque, por ejemplo, el guión es muy guión de hierro, haces storyboard, marcas mucho a los actores, les das libertad. ¿Cómo funciona el tema este? Todos sabemos que los diálogos en cine son muy importantes, que no es lo mismo el documental con una voz en off. ¿Todo esto cómo te lo planteas? ¿Cambias mucho tú como director, me refiero, como director?
Hombre, a ver, en Galdós... Yo tenía un guión como bastante férreo por parte de Álvaro León de Petre, que era un galdosiano no total, y con Emilia teníamos también el monólogo teatral de Emilia, ¿no? Que es un poco el que luego nos lleva a diferentes aspectos de la vida de Emilia, ¿no? Está todo como más concreto, ¿no? Aunque sea un documental, que un documental luego te vas de un lado a otro muy fácil, pero está todo como más, digamos, como más enfocado, ¿no? En ficción, bueno, yo reconozco que también es un poco como es mi personalidad, o sea, que es que al final me cuesta centrarme, honestamente.
Un poco lo cuela, vaya.
Sí, entonces al final pues me voy de un lado a otro, pero bueno, y luego lo que tú me has dicho, pues, o sea, suelo dar bastante, digamos, libertad al elenco, o sea, nosotros leemos mucho los diálogos, el guión, entonces les dejo también
que aporten un poco de ellos, aporten, ¿no? Que aporten sí, de ¿no? ellos,
que,
sí.
Que se sientan ahí, ¿no? O sea, que de repente no se vean ahí que están como muy cerrados en una cosa, ¿no? Y yo en esto también lo hemos hecho. Story no hago, pero yo tenía muy claro con la directora de foto, con Isabel, que la parte del presente queríamos un rodaje con una estética muy documental,
sí,
y
los flashbacks diferentes, sí.
Y los flashbacks diferentes, ¿no? Sí, también era plano secuencias en la actualidad y luego era diferente en los flashbacks, ¿no? Que son como más cortados. Esas cosas las teníamos clarísimas, ¿no? Y yo había puesto varias referencias al equipo para que supiesen por dónde queríamos ir, ¿no? Yo me acuerdo que les hablé de Rosetta para la parte actual, ¿no? Que son todo plano secuencias, que se llena los Dardenne, bueno, pues cosas que tienes que tener claras para que luego en el rodaje no pues que vayas al grano, ¿no? Porque un rodaje ya sabemos todo que es muy complicado y no se te puede ir, no puedes perder tiempo, es imposible.
Pues Miguel Ángel Calvo, felicidades por este estreno en Barcelona, la película ya está rodando por el resto de España y sí. Bueno, te daré un abrazo el jueves 25 con todo cariño.
Sí, con muchas ganas.
Venga, muchas gracias y buen viaje.
Que recordemos, 25 de septiembre, Cinemas Girona,
a las 8 de la tarde.
8 de la tarde, Miguel Ángel Ruiz de Villalobos presentará la película dirigida por Miguel Ángel Calvo Butini, Mister Nadie, que acabamos de hablar de ella.
Hasta luego.
Bueno, gracias, hasta pronto.
Y que vaya bien por San Sebastián.
Gracias, Joan, gracias, chao.
I ja per tancar el nostre programa d'avui, pues un altre homenatge al grup Supertramp i al seu líder, un dels dos líders, Rick Davies, que ens ha deixat. I escoltem la cançó The Logical Song, que és un dels grans èxits d'aquest grup que va fer la seva carrera principalment als anys 70, en què després van continuar, els dos líders van tindre desavenències, es van barallar, van tornar i bueno, cada un també ha fet les seves coses per separat. Rick Davies i Manol de la Calva, un homenatge avui aquí a Mont Cultural, i el proper programa serà ja el mes d'octubre. El programa s'emetrà el dia 3 d'octubre, cap de setmana, i ja farem un petit recull d'alguna cançó de la Trinca en homenatge a Toni Cruz i també escoltarem una cançó del Fantasma de l'Òpera. Fins aquí dues setmanes.
Molt bé, senyor.
Life was so wonderful, a miracle. Oh, it was wonderful. best.